Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa.
El ple extraordinari de Cunit va aprovar el passat 31 d'octubre el pla urbanístic per a la implantació d'un càmping i la rehabilitació de la masia Cal Pla, que contempla una macropiscina d'onades. Un projecte no exempt de polèmica, ja que diverses entitats ecologistes han presentat al·legacions i s'estan mobilitzant per tal d'aturar el projecte. Per saber-ne tots els detalls, tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Així és, Sílvia, i per explicar-nos aquesta polèmica que hi ha hagut i aquesta oposició per part de la ciutadania i d'entitats, doncs ens acompanya l'Albert García. Ell és membre de Geven i de SOS Natura Cunit. Molt bon dia, Albert, com estàs?
Hola, bon dia.
Bé, anem a parlar d'aquesta gran piscina d'onades per fer surf que l'Ajuntament va aprovar fa dues setmanes, la modificació d'aquest pla general. Vosaltres, a banda de que heu fet al·legacions, explica'ns una mica d'on ve la història.
Bueno, t'explicaré una miqueta la cronologia. A veure, parlem de desembre del 2021. L'Ajuntament comunica des de les seves xarxes socials el projecte. Com si fos la gallina del huevo d'oro, doncs sembla com si portaria molt joc de feina, seria sostenible i, bueno, això va donar pes a que la gent es confiés i que, bueno, que li agradés el projecte. Uh-huh. A part d'això, ja després, cap a febrer i març, van fer una consulta pública des d'una web que es diu Decidim Cunit, que és de l'Ajuntament de Cunit. Uh-huh. Aquesta consulta va tindre un 82% desfavorable, amb 90 vots, i el motiu principal d'aquest en contra era que estava bé la rehabilitació de la masia, uh-huh, però que no estaven en contra de la pèrdua de sòl agroforestal, el consum d'aigua, el model de negoci i la desestacionalització del turisme. Uh-huh. O sigui, que no veien que hi hagués tant beneficis pel poble.
Clar.
O sigui, hi havia més beneficis pel turisme estranger que per el nacional, uh-huh, podríem dir. Després... després de la consulta pública va arribar el període de, parlem de l'abril del 2023. Uh-huh. Es va aprovar en ple extraordinari l'aprovació inicial d'aquest projecte. Uh-huh. La qüestió era que es modifiqués l'ús d'un sòl no urbanitzable per instal·lar un càmping i una piscina de donades. Bueno, ells li diuen llacuna de donades, que és bastant curiós. Això de llacuna de donades, la llacuna de donades, si mirem al diccionari podem trobar que és un espai natural. Mm. O sigui, que no és artificial, però bueno, són coses, contradiccions que normalment trobem aquí a l'Ajuntament raonant sobre el tema. Uh-huh. Nosaltres des de Lliben vam redactar unes al·legacions i vam fer cartes informatives perquè la ciutadania les enviés. Uh-huh. A part d'això, vam presentar moltes al·legacions, les mateixes que les nostres. Va presentar Greenpeace, Ecologistes en Acció, Arba Litoral, el JPEG, bueno, moltes. Dic que hi havia plataformes i entitats. I a part d'això, la ciutadania, una instància general de l'Ajuntament. Hi ha gent que coneix que el tema de telemàtic, bueno, és més dificultós. I nosaltres vam fer una carpa informativa perquè a la mateixa hora de l'atenció al client de l'Ajuntament, perquè puguin fer-lo manualment, no? O sigui que van donar la molta perquè la gent pogués fer aquest tràmit.
Clar, la facilita. I, bueno, va facilitar.
Sí, vam facilitar, sí, sí. Bueno, i parlem de que va haver unes 50 al·legacions sobre el tema. Uh-huh. Bueno, encara no estem esperant la resposta, eh?
Encara no hi ha resposta a les al·legacions que
va fer. No. Hi ha un silenci administratiu i, bueno, i no ens han respost encara aquestes al·legacions. No, res. Bueno, ara ja començaríem actualment, el que passa ara. Doncs mira, el dilluns passat va ser el ple extraordinari. Uh-huh. I van aprovar amb 17, eren 17 regidors, doncs hi havia, sembla que eren, bueno, hi havia un en contra només. Els altres a favor i dos abstencions.
El que va votar en contra va ser Esquerra Republicana, oi, Albert?
Sí, sí, sí. Mm-hmm. Sí, sí. La qüestió és que, clar, això és una aprovació provisional. Parlem de que el tema és que encara li queden requisits per complir, perquè es podia instal·lar la piscina d'onades i el càmping. A part d'això, ha de passar per la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès, que ho aprovin. O sigui, clar, perquè aquests requisits es compleixin, el promotor té temps 2 anys. Després de 2 anys s'extingueix el projecte.
Clar, això és un projecte privat, Albert. Això és una empresa que es diu Wave Garden... Que si no tinc mal entès, va intentar-ho fer en altres zones, no només de Catalunya, sinó del País Basc. I de moment ha estat rebutjat.
Nosaltres hem parlat amb ells, amb Sabadell, amb Donosti, amb Montgat, i a part d'això tenim contacte amb gent d'altres entitats mundials, perquè això és mundial, eh? Hi ha molts projectes que s'han fet o a part alguns també s'han paralitzat. O sigui, hem tingut de tot. Sembla que nosaltres siguem molt llestos i que ens agradi tant el projecte que l'aprovem. Però clar, si parlem dels altres municipis que ho han paralitzat, no sé, ho veig una mica contradictori, no?
Clar, perquè hi ha una cosa que jo he anat sentint, i és un municipi com és Cunit, que té platja, ficar-li una piscina d'unes dimensions que no sé quants camps de futbol seria, més un càmping, més la rehabilitació de la masia que el pla. Parlem de que són hectàrees de bosc que... No sé si és molt sostenible i molt de medi ambient.
Bueno, parlem de la superfície que té, són 36 hectàrees, el projecte. Mm-hmm. I, a part d'això, com dius tu, tenim al costat de la platja, o sigui, podríem dir un quilòmetre de la platja. I a part d'això, que tenim aquí a Cunit no tenim cultura de surf. No és això que sigui un poble... Sí, sempre hem mirat cap a dalt, no cap a baix, cap al mar, des de la història de Cunit, eh? Clar. Això no és que m'inventi. La història de Cunit és més agrícola i ramadera que marítima, pesquera, o sigui que... No, ja amb això ja ho puc dir que no, que això no és, a part d'això, que no és sostenible, que parlem de que hem patit una sequera fa l'any passat, amb restriccions, uh-huh. I sembla que l'Ajuntament ha dit que l'aigua del càmping i de la piscina d'onades vindrà del... la depuradora de Cubillas y Cunit, que será agua regenerada, però és una contradicció perquè estem parlant de que després hem mirat el projecte i l'aigua regenerada és per consum del rec. El rec de la jardineria del complex. I l'aigua de la piscina és d'aigua de consum, No, és reutilitzada, després parlem de que, clar, quan arribi l'estiu hi haurà una evaporació d'aquesta aigua de la piscina de onades.
Perquè això seria un altre, no? És a dir, a banda del que deies tu, no, de la sequera que s'ha patit i que en molts casos, bueno, durant uns anys, no es permetia omplir les piscines privades, en un cas com aquest, què passaria?
Sí, sí, no, a part de que, clar, parlem de que hi ha un problema, el tema de la sequera, perquè, clar, l'experiència ens diu que en períodes de restriccions aquests equipaments acaben generant tensions amb la ciutadania.
Clar.
I que veu limitat el seu propi consum mentre els projectes turístics continuen funcionant, que podia ser,
A més, no sé si està la part a banda mediambiental, que des del Geben, òbviament, us oposeu. Jo vaig poder veure un tros de ple i recordo que l'alcalde, el senyor Jaume Casanyes, ell defensava que això venia de les eleccions anteriors, és a dir, que ells defensaven el projecte i que, tot i així, la gent els havia votat. Jo no sé com ho veieu des del Geben i des de Sos Natura Cunit, això.
Nosaltres veiem que això del tema de que l'han votat pel tema de la piscina de Nadal, jo crec que hi ha una miqueta de manca de transparència al tema d'informació d'aquest projecte. Ja he dit que hi ha moltes contradiccions al tema. Mira, l'altre dia l'Ajuntament, bueno, i també ho van dir al ple, que diuen que la piscina és desmuntable. Sembla que és una piscina d'aquestes infantils que s'inflen
i... Toi, no? Aquelles?
Sí, sí, sembla de toi, sí, sí. A part d'això, diuen que no portarà ciment, tampoc.
I com ho muntes?
No sé, amb pegament de barra, m'imagino, perquè l'altra cosa, no sé, sí, sí. I després diuen que clar, que el tema del mur de pedra, que, bueno, que intentaran que no, que es deixaran el mur de pedra. No, és el mur de pedra, que és patrimoni immaterial de la UNESCO, que es desmuntaran per instal·lar la piscina d'onades. I a part d'això, que hi ha uns 120.000 metres cúbics quadrats de terra que també trauran per el tema d'instal·lar la piscina d'onada. Ah, això, el tema que hi ha moltes tampetes, ja. A part d'això, ja també el tema de que, bueno, no sé, bueno, el tema de la llei de parcs aquàtics, no és dintre d'un... Perquè, clar, això és un... Hem de dir que això és un terreny no urbanitzable. I, clar, al ser un terreny no urbanitzable, hi ha instal·lacions que no es poden fer. Clar, la llei de càmpings, si dona permís per instal·lar aquest complex. Però parlem de que, clar, això és com una... Han disfressat un parc aquàtic d'un càmping. L'han disfressat perquè es pugui entrar a la llei de càmping. I això és un resort, Parlem de que hi haurà una ocupació de total de 1.900 persones, O sigui, no és un càmping petitó. Parlem d'un càmping, una piscina d'onades. A part d'això, la Masia tindrà un hotel dintre, i un restaurant, cafeteria, una sala de congressos, i a part d'això, una piscina que tindrà el mateix hotel on està la Masia, d'una piscina olímpica.
Mare meva.
Sí, no, no és un camping petitó d'aquest de muntanya. No, no, parlem d'un resort.
Clar.
Que a part d'això estarà ballat. I el camí aquest que permet, que utilitza molta gent, perquè hi ha molta gent aquí a Cunit que l'han redescobrit. O sea, han descobert el pla i tota la zona aquesta. Hi ha gent que ha vingut de Barcelona i ha trobat, sí, a platja, que bonic, però també tenim aquest mosaic agroforestal, que és l'últim que tenim a Cunit. No és un bosc, és més, és que té terreny agrícola. Això té un alt valor de biodiversitat.
Clar.
Clar, parlem de que hi ha animals i flora que viuen al bosc i també igual s'alimenten als cultius i després viuen al bosc. Uh-huh. No és qualsevol cosa. A part d'això, de que, clar, hi ha un informe que es va fer de l'estat de la natura a Catalunya del 2020. Uh-huh. I una de les pèrdues de diversitat que hi ha, més important, no són els incendis, és el canvi d'usos d'espais. Això és un canvi d'usos. Uh-huh. Que no s'ha modificat el de urbanitzable, però és, instal·lar un càmping i això pot afectar a la natura propera, però ja a part d'això també el tema de contaminació acústica, uh-huh, contaminació lumínica, el tema que hem parlat abans de l'aigua, de l'energia, i a part d'això que afecta també al veïnat de Cunit, perquè clar, parlem de que aquest campín està al costat d'una urbanització, dels jardins. Sembla diuen, aquí el projecte diu, que la piscina d'onades tindrà un horari, que és de 7 del matí a 11 de la nit.
I això ho suportaran els veïns i veïnes de jardins? Ho hauran de suportar, el soroll?
Sí, a part d'això, sí. I, a veure, un dels requisits que han de complir, que hem parlat abans, és insonoritzar els motors de la piscina d'onades. Uh-huh. Això, igual possiblement amb pantalles acústiques, ho poden aconseguir. A part d'això, li donen molta importància també que està a la C-32 i al costat, l'autopista, i clar, per llei no es pot fer soroll i el tema de llums, el tema de poder provocar un accident.
Clar.
O sigui que, però la qüestió que el més important és que afectarà la ciutadania, eh? La ciutadania afectarà el tema del soroll, que ja la gent es queixa pel tema que fan concerts allà al costat del camp de futbol, uh-huh, de Cunit. Imagina't, tot el dia. Que sí, estaran sonoritzats els motors, però la gent, ja t'he dit que hi haurà 1.900 persones. Ocupació total, eh?
Clar, Albert, una pregunta, perquè ens queden pocs minuts. Quin és el següent pas ara mateix? Perquè un cop que ho ha aprovat parcialment l'Ajuntament, ara vosaltres des del GBN o des de SOS Natura Cunit, què podeu fer?
Bueno, nosaltres ara, en aquest moment, ara hi ha un... ha d'arribar a la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès. Uh-huh. I l'han d'aprovar. Nosaltres ara, tema administratiu, fins que no arribi l'aprovació definitiva, que és quan podem presentar al·legacions, no podem fer res tema administratiu. Però, bueno, ara intentarem fer una miqueta pressió de ciutadania i informar la gent, perquè, clar, ja hi ha molt desinformada. Para que la gent et pregunta una cosa, a vegades és que, clar, és molt, bastant important la natura, però hi ha gent que no està conscienciada en el tema, però si te toquen el dinero, sí, no? Clar. Doncs ningú de l'Ajuntament ha dit que baixarà l'IBI, perquè hi ha una recaptació anual del projecte de 60.000 euros. Uh-huh. 60.000 euros, si comparem el pressupost inicial que va tenir l'Ajuntament el 2024, sí, que era de 27 milions d'euros,
sí,
tu creus que amb això l'Ajuntament recaptarà tant? No.
Déu-n'hi-do, Albert, de veritat, moltíssimes gràcies per haver-nos aportat una mica de llum a nivell del que esteu fent des del GEBEN i des de SOS Natura Cunit. Estarem molt atents a les notícies, a veure si arriba aquesta aprovació i del que aneu fent. I, de veritat, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al panel en xarxa.
Moltes gràcies, Lourdes.
Una abraçada.
De seguida, el flash informatiu de 11:15, però abans escoltem Mishima i aquesta fantàstica Qui més estima.
Miro les estrelles amb adelit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar podrint a l'infern. En canvi, aquí, a la Terra, la indiferència no és el principal. Hem de tema dels homes, de les dones i dels animals. Com ens sentiríem si cremés astres, amb una passió no corresposta per nosaltres. Si no pot haver-hi igual estima, si no podem sentir el mateix amor, deixeu que sigui jo qui més estima, deixeu que sigui jo qui més estima dels dos.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Comencen els treballs d'ampliació de la vorera i creació d'un nou carril bici a l'Avinguda Catalunya. Les obres inclouran l'enderrocament del paviment de formigó existent, l'ampliació dels escocells de l'arbrat i la instal·lació d'un nou paviment de formigó. En total, la intervenció afectarà 160 metres lineals de vorera a l'Avinguda Catalunya, en el tram des de la rotonda de l'Avinguda Pla del Diable fins a l'Auditori Municipal. La vorera passarà a tenir una amplada total de 6,1 metres. L'actuació tindrà un cost aproximat de 110.000 euros. Santa Oliva acull dos tallers del projecte europeu Diversify Sisicam per recollir opinions sobre la mobilitat al Baix Penedès. És una iniciativa liderada per A+ i Diada, amb el suport de la Diputació de Tarragona i la participació de 15 socis de 6 països europeus. Els passats 28 i 29 d'octubre, el monestir de Santa Oliva va acollir dos tallers participatius en el marc d'aquest projecte europeu, com dèiem, iniciativa d'IDIADA, un projecte finançat per la Unió Europea que té com a objectiu analitzar les necessitats i oportunitats de la mobilitat cooperativa, connectada i automatitzada. El seu propòsit és desenvolupar sistemes de transport autònom compartit, més inclusius, sostenibles i adaptats a la realitat de cada territori. L'Ajuntament d'Olèrdola intensifica el seguiment de les obres en equipaments per garantir el compliment dels contractes. L'alcalde d'Olèrdola, Jordi Álvarez, ha defensat la tasca de seguiment de les obres que es realitzen des de l'Ajuntament amb el propòsit de garantir el compliment dels contractes. Preguntat pel retard en l'execució prevista dels treballs de cobriment de la pista poliesportiva de Moja, Álvarez ha apuntat que han sortit entrebancs, tot assenyalant que els treballs es van adjudicar complint amb la normativa i que l'empresa que va guanyar el concurs està fallant en els plans d'entrega. Álvarez ha advertit que aquesta situació tindrà la seva repercussió. L'alcalde ha subratllat que l'Ajuntament ha estat des del primer moment a sobre de l'obra. Tant és així que s'ha rebutjat pagar unes factures a l'empresa perquè s'havia comprovat que es volia justificar treballs no fets. Subirats impulsa l'elaboració d'un protocol d'actuació davant les violències masclistes i LGTBI fòbiques. La regidoria de Feminismes convoca les entitats del municipi a participar en tallers pràctics i participatius per elaborar el seu propi protocol d'actuació davant les violències masclistes i LGTBI fòbiques. L'objectiu és dotar-les d'eines per prevenir i afrontar situacions de violència i contribuir a crear espais més segurs, respectuosos i inclusius. El passat 9 d'octubre va tenir lloc el primer taller i el proper serà el dimarts 18 de novembre de 6 de la tarda a 8 del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament de Subirats. Les entitats interessades hauran d'omplir un formulari d'inscripció que es pot trobar al web de l'Ajuntament.
Penedès en xarxa.
Avui a l'Enclau d'Igualtat abordem l'ampli programa d'actes amb el qual Vilafranca commemorarà el 25N, el Dia Internacional per a l'Erradicació de les Violències vers les Dones, enguany amb el lema «El control també és violència». Gemma Planes, del Servei d'Igualtat Vilafranquí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Malauradament, aquesta campanya anual del 25N al voltant d'aquesta data continua sent, jo diria que no només necessària, sinó vital, oi?
Doncs sí. D'alguna manera veiem el transcurs de tot l'any, no? Com van sortint les notícies, que potser és el més visible, i sí, les quantitats de denúncies i de situacions de violència no minven, i hi ha molta feina i s'ha de continuar fent campanya per conèixer aquesta situació i com canviar-la.
Parlem d'aquestes actuacions, d'aquest servei, d'aquestes estadístiques, i no són abstractes. Parlem de xifres i del dia a dia del SIAT de Vilafranca, per exemple.
Sí, una de les coses que intentàvem recollir, no?, quan preparàvem això a la campanya, és quantes visites noves han sorgit durant aquest any, no? I aquesta necessitat de fer noves acollides. I la veritat és que és un nombre que va augmentant i que cada vegada va saturant més el servei, perquè les dones, per una banda, és bo perquè coneixen el servei i, per tant, venen i ho manifesten, no? I saben demanar ajuda, però l'altre és el volum que va augmentant de dones que venen, no?
El lema d'aquest any és el control també és violència i fa referència sobretot a les xarxes?
Sí, ens n'adonem que una de les àrees on està gairebé, diríem, normalitzat, no?, és tota aquesta agressió, tota aquesta situació de violència que hi ha en els TikToks, en les diferents xarxes socials, no?, que els joves d'alguna manera consumeixen molt i, per tant, no filtren, i en realitat hi ha molta violència aquí, i ens semblava important fer aquesta incisió en aquest àmbit, no? Perquè els joves també són el futur de demà i d'alguna manera volem que arribi a ells.
I com diu el lema, una violència que d'alguna manera s'amaga sota el control, un control que es vol maquillar com t'estimo molt,
sí,
i per
exacte.
Això... Et controlo, estic molt pendent de tu, no? De clar, què clar. Fas, de com vas, de què dius, amb qui vas.
Exacte, és aquest missatge que deia jo, no? Que sembla que no arribi, no? Que és com subliminal i que realment va penetrant en les orelles i en les vistes de tothom, no?
Ens acompanya una de les protagonistes de tota l'activitat d'aquest 25ena a Vilafranca, és l'autora d'un llibre que es presentarà el proper 24, oi, Gemma?
Doncs sí, aquest dia 24 a la biblioteca, la Montse Marquès Desembre ens presentarà el seu llibre, El mar dins meu, on comparteix la seva experiència personal i el seu camí de reconstrucció després d'haver viscut una situació de violència sexual quan era petita. És un testimoni valent i necessari i també inspirador.
Montse, t'agraïm que ens acompanyis, gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Montse, quan sorgeix la idea d'escriure aquest llibre?
De fet, la idea no va sorgir mai. Tenim el costum a casa d'agafar-nos uns dies per Setmana Santa i aprofitem que normalment Sant Jordi cau després i cadascú té un momentet per escriure, dibuixar, per fer el que sigui. Quan tornem a casa és quan ho compartim i decidim si ho volem presentar al certamen literari de Vilobí, que és on vivim. Jo tenia la intenció de fer un relat més divertit, més trencador, però em vaig quedar com a bloquejada, recordo molt el moment, i de cop i volta em va com brollar aquesta història i em vaig adonar que estava explicant la meva història, el que m'havia passat, no? Com era un dia dins la meva vida durant l'adolescència.
Però han calgut molts anys per poder treure en fora aquestes pors, aquesta violència...
Sí, i de fet ha calgut validació també. Jo anava traient de tant en tant amb algú de... Sento coses estranyes, no? Crec que en algun moment he patit alguna cosa... I sempre buscava la validació de la meva cosina petita, de la que estava convençuda que n'havia abusat també la mateixa persona, que quan va deixar de fer-ho amb mi va començar amb ella. I... fa uns 2 anys, 2-3, em va confirmar que sí. I va ser com de... ja tenia...
Alguna cosa va fer clic.
Sí, sí, i dins meu era com de, val, sí, és veritat, creu-t'ho. No, perquè sempre...
Dubtaves.
Crec que, sí, jo crec que és una cosa que tenim en comú totes les víctimes de violència sexual, és que et sembla que és una cosa tan gran que a tu no et pot haver passat i, per tant... El primer que fem és negar-nos-ho a nosaltres mateixes.
I què creus que té d'important poder compartir aquestes experiències i posar-les en coneixement de qui vulgui, no? De la població?
Primer per sensibilitzar. De fet, l'objectiu, un cop vam decidir que sí que publicàvem el llibre, era sensibilitzar la població general. Ho hem fet en forma de conte perquè, tot i estar dirigit a adolescents i adults, pugui arribar a tothom, fins i tot a la gent que no té per costum llegir, perquè és una lectura lleugera i...
Sí, és molt amena.
Molt amena.
I té molt poètica, també.
Ah, gràcies. Però, de fet, és... la intenció també era que fos molt sincera, molt humil i molt directa. Jo dic que explico la meva veritat perquè explico... com em movia, de fet, He canviat només un parell de carrers perquè no es pogués identificar la zona de Vilafranca on em movia, però en l'original sí que es podia identificar. I volia que arribés a les persones que crec que ens havien fet creure que les violències sexuals infantils passaven a nens, no? Que uns homes amb gabardina, amb uns carrerons foscos i normalment immigrants, sí, desconeguts, a canvi d'un caramel, s'aprofitaven d'aquests infants. I després de treballar-m'ho i fer molta teràpia, volia deixar clar que no, que de fet el 89%, si no m'equivoco, dels casos passen dins l'entorn familiar, són, es donen per part de persones molt conegudes, amb molta confiança, i sempre hi ha un lligam de poder, no?
De dominació.
De dominació, sí.
I digues, Gemma. No, dic, des del teu punt de vista, quin creus que són els obstacles que encara hi ha, encara troben les dones o les persones que han patit violència?
El primer és aquesta vergonya, por o incredulitat a creure que realment a mi m'ha pogut passar una cosa així.
Seria un obstacle personal, doncs, d'una mateixa.
Un obstacle personal, sí. L'altre, i el fet de... És molt dolorós posar-hi paraules, però crec que calen aquestes paraules. I ens fa falta aquest vocabulari, no? Per això em sembla molt bé l'educació que s'està fent des de molt petitons a posar paraules concretes i que surten al diccionari, a les parts del cos, a les coses que passen. Totalment d'acord. I crec que a mesura que anem grans, a mesura que anem creixent, també seria important poder posar paraules a les coses que sentim, a les emocions, a les incomoditats i a les coses que ens fan sentir estranyes, no? Com el fet de que de cop i volta tingui por de sentir un soroll, tenir por de que pugui entrar algú conegut, tenir por... I és una por que no pots compartir perquè el que dèiem abans s'amaga tot darrere d'un t'estimo moltíssim, et vull protegir com jo, no t'estima ningú, no? L'efecte que et demostro jo no te'l podrà demostrar ningú més. I hi ha tot un...
Es confonen, no? També sí. Els sentiments.
Sí, sí, sí. De fet, crec que els pederastres, per posar-los ja un nom, són uns mags de la confusió. No? M'agrada molt una frase de l'Albert Llimós, que és el periodista que va escriure el pròleg del llibre, sí. Que ell diu que els monstres van inoculant el seu verí poc a poc. De fet, jo no recordo l'origen del primer dia, ni els primers anys. Jo recordo escenes concretes, i amb la psicòloga tampoc no hi hem entrat, sinó hem anat més a recuperar aquesta nena que va quedar sola, desprotegida i que no podia cridar, o que cridava i ningú la sentia. I, bueno, i això. I el que crec que falta, i a mi m'ha ajudat molt, és tenir referents. En el moment que tens un referent i et pots veure en un mirall, sense haver-te de mirar tu, és molt més fàcil. Si pots tindre un grup i pots veure, adonar-te del que et fa patir de l'altra persona i de cop te n'adones que és el que t'està passant a tu, és com que és més fàcil fluir-ho, no? I afrontar-ho.
Ja. Yeah. Ara el teu conte també pot ser un referent.
Espero que sí.
Aquest mirall, no?
Tant de bo. Tant de bo. Sí, sí. La idea és que pugui ser un referent que... tant poguem encarar la prevenció com la sensibilització. Jo el que demano sempre és que tota la societat s'involucri com a agents de canvi, que, no? que hi hagin molts ulls, moltes orelles per poder mirar, perquè aquests pederastres, quan actuen, deixen un rastre, deixen una pudor, que crec que ha de ser tangible per a altres persones. I com més ulls i més orelles hi hagin, més difícil serà que aquests monstres continuïn tenint el poder i la immunitat d'actuar de forma immune.
No s'hi val, no? Mirar cap a una altra banda o dir són coses de família, nosaltres no hi entrem.
No, ni de la roba, la roba bruta es renta a casa,
tampoc.
No s'hi val. No, no. I crec que aquest és un punt d'inflexió molt, molt important. De fet, és el que... el focus en el que m'encaro jo més a sensibilitzar a les persones adultes.
Els dibuixos del llibre també són molt bonics i molt il·lustratius i crec que és una amiga teva, no?, la que et va fer tots aquests dibuixos.
De
Com
fet,
va anar? Crec que hi ha un tema amb els colors...
Sí, sí, sí. De fet, a la Núria no, la vaig conèixer a través de l'editorial. Quan estàvem treballant com ho faríem, em van dir, van preguntar si coneixia alguna il·lustradora que pogués treballar-hi. No se'm va acudir a ningú i a la mateixa editora em va dir tinc una noia que m'hi quadra moltíssim. I parlo i et dic alguna cosa. I em van passar el contacte de la Núria, van fer algun missatge i ja des del primer dia que vam coincidir ens vam veure, ja va ser tot anècdotes i ara sí, ara... Jo dic que és una de les meves millors amigues i forma part de la meva família escollida.
Sí, perquè és una cosa que tampoc no havíem preguntat. Tu parlaves de la persona que pugui ser massa prop teu, no?, a nivell d'abús o això, però l'entorn també hi juga, no?, per recuperar-te.
Sí, i puc dir des de l'empatia que entenc que obrir un meló d'aquesta mida a nivell familiar, és molt dolorós. Ningú vol veure. I el que passa normalment és que aquí és més fàcil d'atacar és a la víctima i posar-li l'etiqueta de mentidera, d'exagerada... Jo, de fet, vaig créixer, crec, amb aquestes etiquetes, no? Soc una persona amb molta creativitat, molt imaginativa, que m'invento moltes coses, que tinc tendència a exagerar... quan en realitat no era ben bé així el que estava passant. I jo crec que són víctimes col·laterals, també, no? La família i al voltant, quan el padrastre és una figura tan vinculada a nivell familiar. Però hi ha un punt on la gent es posiciona. I on defensa si...
Per això et preguntava, sí, no?, sí, si sí. En el procés de sortida d'aquesta situació, de millora, aquesta xarxa familiar també l'havies trobada, o aquestes noves famílies que has dit tu ara,
sí.
No?, quan parlaves de la Núria. Bueno, aquest suport, a sí. Part de l'específicament tècnic o professional que una vegada es necessita, no?
Sí, i que és molt important, perquè per obrir... O sigui, tornem, per assumir o per poder parlar d'un trauma d'aquesta mida, la meva psicòloga sempre em diu vas tindre un event traumàtic durant uns anys, que és el que aquesta persona feia amb tu, i després hi ha hagut tot el trauma complex que s'ha desenvolupat durant els 30 anys que has estat callada, no? Tenint imatges, tenint idees, tenint pensaments, i... les dues coses, afrontar les dues coses.
Ara, però, estàs millor.
Sí.
Bueno, pots fer tot aquest apartat de difusió, no?
Sí, de fet...
Què està costant més, Montse? Què ha costat més, l'escriptura, el treure això que duies negre sobre blanc, o ara la promoció, entre cometes, del conte, tornar-ne a parlar, fer pedagogia...
Bueno, són etapes, i cada etapa té la seva part bona i la seva part dolenta, la seva part dificultosa. Avui, per exemple, li comentava a la Teresa que avui vindre fins a la ràdio, tot que em feia molta il·lusió, físicament m'ha costat moltíssim sortir de casa i poder arribar, i poder perquè hi havia com un bloqueig mental. Jo ara sé que a nivell terapèutic estic, doncs a nivell de trauma estic més estable, però tenia molt clar que em preguntaven, com et sents més, com una víctima o com una supervivent? Jo deia, és que no em sento molt incòmoda tant en la figura de víctima com la de supervivent. I va ser quan em vaig crear la figura d'activista. Dic, necessito posar el meu gra de sorra, necessito que la gent es plantegi aquest problema, no? que se n'adonin que A la majoria de famílies hi ha algun membre que patit, està patint en aquest moment o patirà en un futur proper violència sexual i que no és una cosa tan a la lleugera, no? Sempre ens diuen un de cada 5 infants, no? Segons la Fundació Vic i Bernadet, un de cada 7 en el cas dels homes, ha patit, pateix o patirà abusos sexuals durant la infància. I crec que, a l'igual que quan et poden explicar els diners que valen la mansió que es comprarà la Shakira i et diuen un diner que ets incapaç d'imaginar-te'l sobre la taula, crec que aquest un de cada 5, fins que no hi poses noms i poses cares, és molt difícil també de posar-hi volum. No? I és com el que va amagant.
I per lligar el conte i el testimoni de la Montse amb aquests actes del 25N, creus que són necessaris, que és important, almenys un cop l'any, al voltant d'aquesta data, fer soroll, parlar-ne, que serveix?
Sí, crec que el dia és important, 25N, crec que ja és una data que la major part de la societat ja té com a molt present, i té molt present que 25N ha de ser cada dia, que és el següent pas. Jo aquí reivindicaria també, per mi, una data molt important i molt propera, de fet, és dins la mateixa setmana, és el 19 de novembre, que és el Dia Mundial per la Prevenció dels Abusos Sexuals Infantils. I també vull que puguem sortir al carrer el 19N a denunciar el que ha passat, passa i passarà, si no hi posem remei, i reivindicar també que 19N sigui cada dia.
Gràcies, Montse Marquès, per fer l'esforç. Has reconegut que ha estat un esforç important de sortir de casa, venir fins a Ràdio Vilafranca i parlar davant del micro. Mil gràcies.
A vosaltres.
La presentació del Mar dins meu, de la Montse Marquès, és un dels actes d'aquest 25N a Vilafranca. Recordem que la presentació es fa el 24 de novembre, a 6:45, a la Biblioteca Torres i Bages. Són molts actes, Gemma, que van començar el dia 1 i acaben a finals de mes. Destaquem algunes de les propostes.
Mira, podríem parlar de les dues exposicions que, de fet, fem conjuntament amb el Servei de Cooperació, que una serà a l'Escorxador i l'altra als vestíbul de l'hospital, on molta gent passa i pot fer-hi una mirada ràpida. Després, destacar també l'acte institucional, que aquest any serà el 27 de novembre. Ens vindrà la Laia Serra Perelló, que és advocada i especialista en dones, i l'entitat Proyecto Una, que és una entitat especialista, sí, en temes de violència i de xarxes socials, molt crítica amb tots els inputs que ens arriben a través de les xarxes, i crec que poden fer un diàleg ben interessant. Això serà a l'auditori i l'horari és a les 7 de la tarda.
Després... Hi ha també un parell d'activitats pensades pel públic infantil.
Exacte.
Que és destacable, també.
Sí, això anava a comentar-te. Fem un conte-contes, que és la Rateta Voladora, que també ho fem a la biblioteca, al mateix lloc que fem la presentació del llibre. Aquest dia serà el 25 mateix de novembre i és per infants petitets, on tractarem aquest tema. I després fem cinema infantil, que es diu Hola Frida, que ens la proporciona Drac Màgic, i serà l'Escorxador, que no ho solem fer i pot ser un espai també interessant, a les 5 de la tarda, el dia 28 de novembre. Després fem una pel·lícula per... És un documental, ja ho fem, ja fa anys que ho fem en col·laboració amb la Sala Cesí i el Casal, i aquest any es presentarà un documental produït per la Txell Feixes, i després podrem fer-ne una mica de debat juntament amb ella i la protagonista del documental. També hi ha les associacions de veïns que fan coses i ens les fan arribar. Per exemple, aquest any faran un taller de defensa personal al Mur d'en Rovira, i l'associació del Poble Nou també ens farà una obra de teatre al voltant del 25N.
Busqueu el díptic o les activitats al web de l'Ajuntament de Vilafranca i sumeu-vos a aquest 25N. Gràcies, Gemma Planes, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
salir, no más fingir, no más servir. La noche es pa' mí, no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás. Si me llaman, no respondo.
Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané.
Un bon colofó aquest en clau d'igualtat dedicat al 25ena és aquesta cançó d'Aitana i Ana Guerra, Lo Malo.
Lo que tanto me quité que pa ti tampoco fue.
Hoy, 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 lista pa bailar porque tú hoy, hoy me has hecho rabiar.
Y hoy, 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 lista pa bailar.
Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo.
Se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez. Solo con perderte ya gané.
Pero si me toca, toca, tócame.
Yo decido el cuándo, el dónde y con quién.
Te voy a darme a mí de una y otra vez.
Lo que tanto me quité que pa' ti tampoco.